capítol de vent fort va de baixa, tot i que encara bufarà unes hores més. Els bombers han hagut de fer més de 1.000 actuacions i una vintena de persones han hagut de ser ateses per ferides lleus. A Tarragona, un home ha mort ofegat a la platja mentre es banyava en una zona de difícil accés i amb molt d'onatge.
Catalunya nit.
Els líders europeus posen deures a Brussel·les per fer incrementar l'habitatge assequible, però sempre que no envaeixi les competències dels estats. Pedro Sánchez ha fet la demanda concreta perquè la Unió Europea actuï contra l'especulació.
Esta es una cuestión central para el gobierno de España, lo es a nivel nacional, y queremos también que lo sea a nivel europeo, porque estamos hablando de un problema europeo.
Pel que fa a la guerra d'Ucraïna, els 27 han aprovat noves sancions. Vladimir Putin s'ha mostrat amenaçador.
Després de l'ultimàtum que llançava ahir Junts al PSOE, Carles Puigdemont reunirà dilluns a Perpinyà la direcció del partit per decidir la ruptura amb els de Pedro Sánchez. És una reunió convocada per fer balanç de l'acord de Brussel·les d'ara fa dos anys que van permetre investir-lo president. Però ara diuen que...
Ahora es momento de tomar decisiones. El momento de los ultimàtums ha terminado y el Partido Socialista no lo ha sabido aprovechar.
La policia ha detingut una trentena de pares per fer passar els seus fills com a menors no acompanyats perquè poguessin entrar al sistema de protecció. 22 d'aquests menors ja han estat retornats als seus pares. La investigació va començar fa dos anys i continua oberta.
Un comentari que ha anat passant de generació en generació ha permès localitzar una fossa comuna a l'entorn Artesa de Segre. S'hi han trobat els cossos de 7 soldats republicans. Parlarem amb un dels dos germans que van rebre la informació del seu pare i que han permès als arqueòlegs fer la troballa.
La dramaturga Lucia del Greco trenca els esquemes del clàssic de la literatura Little Women, les quatre germanes que va escriure Louisa May Alcott.
La reflexió neix no tant en el reafirmar uns valors o uns ideals de feminisme, de llibertat, d'emancipació, sinó en apretar al màxim i els valors oposats, d'alguna manera.
S'ha estrenat aquest vespre al Teatre Lliure i Elisabet Casanovas, Paula Jornet, Míriam Mucles i Blanca Balletbó es posen en el paper de les famoses germanes.
I us explicarem com avancen les obres del Museu Thyssen al Palau Marcet de Barcelona, on hi havia l'antic cinema Comèdia. Això avui, que ha mort un cronista únic de la ciutat. Lluís Permanyer, un històric de l'avantguàrdia i coneixedor com pocs de tots els secrets de la ciutat. Tenia 86 anys.
Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Els líders europeus urgeixen Brussel·les a presentar un pla per incrementar l'habitatge assequible, però sempre que no envaeixi les competències dels estats. Els 27 han discutit la crisi de l'habitatge per primera vegada amb una demanda clara de Pedro Sánchez perquè la Unió Europea actuï contra l'especulació. Brussel·les, Jordi Baró, bona nit.
Hola, bona nit.
Què ha reclamat Sánchez i què s'ha acordat en la cimera?
Doncs mira, ha estat una discussió inèdita, però que ha estat curta i sense acords encara molt concrets. Sánchez ha fet una demanda triple, situant-se com el líder que avui més ha posat el focus en l'habitatge. Ha reclamat finançament europeu per vivenda protegida i mesures legals per frenar l'especulació per ús no residencial i per actuar en zones sotmeses a pressió turística.
Esta es una cuestión central para el gobierno de España, lo es a nivel nacional, y queremos también que lo sea a nivel europeo, porque estamos hablando de un problema europeo.
Davant la proposta de màxims de Sánchez, l'acord final de la cimera no recull en canvi encara cap mesura concreta i es limita a reclamar que es posi ràpid sobre la taula un pla per combatre la manca de pisos assequibles, un pla que la Comissió Europea té previst presentar-lo abans de finals d'any. Ara bé, els 27 han deixat clar que aquestes mesures no han de trepitjar en cap cas les competències estatals dels governs.
Doncs això avui, que hem sabut que el mes d'agost es van trencar 13 mesos de tendència a l'alça en la venda d'habitatges. Se'n van vendre 7.600, que és una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat, segons dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. Des de començaments d'any s'acumula un increment de prop del 20%. Rosa Pujol.
Pel que fa a les hipoteques, se'n van firmar 5.700 amb un valor mitjà de prop de 190.000 euros. En el que portem d'any se n'han firmat 56.000, que és un 23% més que en el mateix període de l'any passat. Unes dades que, segons el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, demostren que la majoria de les compres d'habitatge no es fan per especular.
Els compradors actuals són finalistes i responen a una necessitat real d'habitatge, més que a estratègies especulatives. En un escenari de lloguer tensionat i de finançament accessible, la compra es consolida com l'opció preferida per cada vegada més famílies.
També continua pujant la compra d'habitatges per part d'estrangers, sobretot francesos. Els primers 6 mesos de l'any ha augmentat més d'un 7% comparat amb el mateix període de l'any anterior. En total, s'han fet més d'11.000 operacions que ja representen prop del 20% de la compra-venda d'habitatges a casa nostra i també compren cada cop més car, al voltant dels 3.000 euros al metre quadrat.
Doncs encara en relació a la cimera de caps d'estat i de govern dels 27, ha servit per augmentar la pressió a Rússia amb noves sancions. En aquesta cimera, que ha comptat amb la presència del president ucraïnès Zelensky, que ha reclamat als 27 que li concedeixin aviat, a principis de l'any vinent, de fet, el préstec multimilionari amb actius confiscats a Rússia. La mesura continua topant amb les reserves, però de Bèlgica. De nou, Jordi, des de Brussel·les, dèiem que ha estat una cimera per fer nous passos per castigar Rússia, oi?
Sí, avui ha coincidit amb les sancions de Trump a Rússia, que la Unió Europea ha desencallat també el 19è paquet de sancions que castiga de nou el sector energètic, ara amb la prohibició de comprar gas liquat rus a partir de 2027. Els 27 han seguit negociant el préstec de 140.000 milions per Ucraïna amb actius confiscats a Rússia, que topa amb les reserves de Bèlgica i ho tornaran a tractar al desembre. Zelensky, avui a Brussel·les, ha demanat que l'ajuda arribi l'any que ve, amb la promesa que amb aquests diners també comprarà armes a Europa.
El diàleg no ha estat simple, però ha anat bé i realment hem pres decisions sobre això. Serà molt útil, no només per Ucraïna. Estem disposats a finançar o utilitzar una part juntament amb els europeus per reforçar Europa.
Coincidint amb la cimera, per cert, dos avions russos han entrat a l'espai aeri de Lituània durant 18 segons, cosa que ha obligat a intervenir a dos caces espanyols en una missió de l'OTAN. Rússia ha argumentat que eren missions d'entrenament i que no hi ha hagut violació de territori europeu.
Doncs gràcies, Jordi. Anem precisament cap a Rússia.
Эти сны в полстраны, пацаны в полцены, говорит Москва.
Vladimir Putin s'ha referit en to burleta a les sancions europees i ha reservat el gros de la seva artilleria dialèctica per a Donald Trump. Putin ha alertat que les sancions nord-americanes contra el petroli rus són un acte poc amistós i que perjudica les relacions entre Rússia i els Estats Units just en un moment en què s'estaven recuperant. A la vegada, el president rus està convençut que aquestes sancions no afectaran el benestar econòmic dels russos. Anem cap a Moscou, Cristina Solies.
Putin entén que les sancions nord-americanes tenen un doble objectiu, polític i econòmic. A nivell polític busquen pressionar Rússia per les negociacions de pau a Ucraïna, però el president rus ja alerta Trump que això no el farà rebaixar les seves condicions per resoldre el conflicte. A la vegada també treu ferro el fet que s'ajorni la cimera de Budapest per preparar-la bé. I a nivell econòmic, Putin admet que les sancions els comportaran pèrdues, però que el sector energètic rus se sent segur i apunta que no només afectaran Rússia, sinó que també desestabilitzaran el mercat mundial i, per tant, els Estats Units en sortiran escaldats. Putin alerta Washington que si en tot plegat busca que cedeixi, no se'n sortirà.
Això, és clar, és un intent de pressionar Rússia. Però cap país ni cap poble que es respectin a si mateixos no decideixen mai res sota pressió.
En canvi, ha fet un to més burleta per respondre a les sancions europees. Com que algunes afecten la lampisteria, avisa als països europeus que els sortirà car cancel·lar la compra de lavabos russos perquè en la situació actual els acabaran necessitant. També avisa que si Ucraïna els ataca amb míssils Tomahawks, la resposta russa serà aclaparadora. El govern nord-americà ha sortit en tromba contra el projecte de l'extrema dreta israeliana per annexionar-se Cisjordània. L'endemà que el Parlament ho aprovés en lectura preliminar, el número 2 de la Casa Blanca ho ha reprovat i el cap de la diplomàcia nord-americana ha dit que això posa en perill l'acord de pau. Són paraules des d'Israel i, per si quedava algun dubte, Donald Trump ha dit a la revista Time que retirarà el suport a Israel si això prospera. Per la seva part, Benjamin Netanyahu carrega contra l'oposició per, diu, voler provocar en presència de l'aliat. Jerusalem, Jordi Brascó.
El partit de Netanyahu, el Likud, va intentar treure ferro a la votació de la Knesset just després que es produís, catalogant-la de jugada política sense recorregut. Aquest dijous, abans d'abandonar Israel, el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ha dit que, fos seriosa o no, no li va fer gens de gràcia.
Si va ser un truc polític, va ser molt estúpid i personalment ho considero un insult. Cisjordània no serà annexionada per Israel. La política de l'administració Trump és que Cisjordània no serà annexionada per Israel i aquesta continuarà sent la nostra política.
Davant la indignació d'abans i les paraules de Trump avisant que Israel es quedaria sol si annexionés Cisjordània, Netanyahu ha pujat el to contra l'oposició i l'extrema dreta per haver-lo deixat en evidència. Ho ha fet en un comunicat en què els acusa de provocar deliberadament. En canvi, quan ha rebut el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, normalitat absoluta. Netanyahu insisteix a mostrar-se com l'home amb millor sintonia amb l'administració Trump, que aquesta setmana ha enviat a Israel a totes les primeres espases per assegurar que l'alto el foc no descarrila. Rubio serà l'últim home a qui Netanyahu haurà de convèncer que vol la pau a Gaza, tant com promet en públic.
Dos minuts i mig i arribarem a un quart d'11. L'episodi de ventades que ha afectat Catalunya durant tot el dia va de baixa. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Vencat, tot i que la previsió és que ja no es produeixin ratxes tan fortes de vent. Una vintena de persones han hagut de ser ateses pel SEM i els bombers han hagut de fer més d'un miler de serveis. Oriol Pujador.
Sí, una prova del grau d'incidències que ha provocat avui el vent és el nombre de trucades també al telèfon d'emergències. Durant tot el dia s'han rebut 1.800 avisos, la majoria a l'àrea metropolitana de Barcelona, per arbres caiguts o que han dificultat la mobilitat. L'alerta del Vencat, però, es mantindrà aquestes pròximes hores, justament perquè els bombers encara tenen actuacions pendents. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions a 3Cat Info.
Pot ser que durant les properes hores, durant la nit i demà, encara continuï una mica el vent, però no amb aquesta intensitat que hem tingut avui. Però, com heu vist, doncs, ha sigut un episodi molt intens que justament ha afectat molt a la zona central del territori. Zona vulnerable, zona amb molta població i que hi ha hagut moltes incidències i moltes actuacions que han tingut que fer els operatius, sobretot bombers, vora un miler d'incidències.
Una vintena de persones han hagut de ser ateses, com deies, pel SEM. 10 han hagut de ser traslladades a diversos hospitals del país per l'episodi de fortes ventades, això sí, amb afectacions lleus.
Un vent que també ha obligat a desallotjar dues escoles, Oriol.
A Anglesola, a l'Urgell, la coberta d'un pavelló ha sortit volant pel vent i ha impactat contra l'escola Santa Creu. L'incident no ha fet ferits, però demà l'escola no podrà obrir. Carme Miró és alcaldessa d'Anglesola.
Les famílies que no puguin quedar-se els infants a casa, hi haurà un servei d'acollida. No hi haurà classes curriculars, però hi haurà. Ho farem al centre de dia, al centre residencial, que tenim una sala gran, i també a la biblioteca.
Una altra escola, la Badruna de Tàrrega, s'ha desallotjat, també de manera preventiva, sense ferits. Les ratxes de vent han provocat durant tot el dia talls de subministrament elèctric a diversos punts. A aquesta hora, Endesa confirma que ja estan tots resolts.
Una altra conseqüència, els problemes de mobilitat.
Sí, aquests són els que s'han notat més al llarg de tota la tarda, sobretot a Rodalies. Una carpa d'un camp de futbol a Sant Adrià de Besòs ha anat a parar la catenària de la línia R1 i s'ha hagut de tallar el pas de trens durant més de 4 hores. També ha caigut un arbre, en aquest cas a la RL4, entre Manresa i Calaf, durant tot tota la tarda ha quedat sense servei i s'ha establert un servei alternatiu d'autobusos. A les carreteres s'han produït talls puntuals. A hores d'ara, però, només queda una carretera local afectada. És el Priorat amb pas alternatiu.
I el pitjor relacionat amb aquest temporal de vent és que hi ha hagut un ofegament a la platja de Tarragona.
Sí, una parella es banyava a la cala de Rocaplana, una àrea natural de difícil accés al bosc de la Marquesa, a Tarragona. Han hagut de ser rescatats pels bombers perquè el fort onatge produït pel fort vent no els deixava sortir de l'aigua. L'home ha mort, mentre que la dona ha pogut ser rescatada en vida i traslladada a l'hospital.
Gràcies, Oriol.
Catalunya nit.
Carles Puigdemont presidirà dilluns a Perpinyà una reunió de l'executiva de Junts per decidir la ruptura amb el PSOE. Després de les amenaces del partit que a la tardor hi hauria moviment si els socialistes no reaccionaven, la plana major mourà fitxa quan fa gairebé 2 anys que les parts van signar l'anomenat acord de Brussel·les per investir Pedro Sánchez. El partit preveu sotmetre el trencament a la militància. Àlex Giral Robert, bona nit.
Hola, bona nit.
Quin és l'ambient? Què és el que respira dins de les files de Junts respecte d'aquesta trobada de dilluns?
Doncs el sentiment majoritari portes endins és que la relació amb el PSOE s'ha quedat sense acord. De fonts consultades lamenten que ni s'ha cobrat per avançat ni s'han complert el gruix de compromisos. L'únic que s'ha tirat endavant ha estat la llei d'amnistia, però encara no ha permès la tornada dels exiliats. Si ahir Míriam Noguera ja va ser molt contundent contra Sánchez al Congrés, avui ho ha estat encara més.
Ahora es momento de tomar decisiones. El momento de los ultimátums ha terminado y el Partido Socialista no lo ha sabido aprovechar.
Ho ha dit en una entrevista a La Sexta.
I com es podria concretar aquesta possible ruptura?
És una molt bona pregunta. Tenen l'opció Junts de deixar les reunions amb mediador a Suïssa i que a partir d'ara doncs no negociïn més votacions al Congrés, fent encara més inviable la legislatura. La pregunta aquí, però, és què farien doncs en cas que consideressin bo per Catalunya algun text que arribés al ple. En canvi, l'escenari que sí que perd força és el d'una possible moció de censura instrumental contra Sánchez al costat de PP i Vox.
Si el PSOE tiene deberes pendientes con Cataluña y con los catalanes, el Partido Popular repite curso. Respecto a lo que afecta a Cataluña, Partido Popular y Partido Socialista son exactamente lo mismo.
Com va passar quan es va acordar la investidura i, segons ha pogut confirmar 3Cat Info, Junts consultarà les bases del partit la ruptura de les relacions amb el PSOE. I encara un últim apunt, enmig de tot aquest embolic, avui la Fiscalia ha demanat al Constitucional que mantingui l'ordre de detenció contra l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín. Això en resposta al recurs d'empara presentat pel líder de Junts per la negativa d'amnistiar-li la malversació de l'1 d'octubre.
Gràcies, Àlex. Doncs el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, demana calma a Junts davant de la nova amenaça de trencar relacions i promet complir els acords. Però també adverteix els de Puigdemont que a l'altra banda del govern de coalició hi ha la involució, diu, d'un govern del PP i Vox. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bona nit.
Bona nit. Missatge conciliador, però amb avís final de Sánchez a Junts. El president espanyol ha respost a l'amenaça de Míriam Nogueras des de Brussel·les. Assegura que aspiren a complir els compromisos pactats, però s'excusa que no tot depèn d'ells, com és el cas de la cooficialitat del català a Europa o el traspàs d'immigració tombat per Podem. Però Sánchez ha fet un pas més i ha advertit Junts dels riscos de canviar de companys de viatge.
Cuando hablamos de cambio puede haber cambios para avanzar o cambios para involucionar. Para regresar no una hora, como decía la portavoz de Junts en relación con el cambio de hora, sino 50 años atrás. Y creo que hoy es indiscutible que a Cataluña y a España le sienta bien este gobierno de avance y no de involución como plantean el Partido Popular y Vox.
A la Moncloa asseguren que estan tranquils també perquè veuen que el PP no mou fitxa. Els populars s'ho miren de lluny, conscients que ja han fracassat altres cops en l'intent de treure Junts cap a una moció de censura.
Serà Junts el que le pueda responder qué es lo que va a hacer. Le corresponde a Junts tomar sus propias decisiones después de 2 años de experimentar en la política sanchista.
Per a Feijó, la legislatura agonitza i Sánchez només busca guanyar temps.
Al govern espanyol també li arriba pressió des d'Esquerra Republicana, que ha avisat que farà descarrilar el nou model de finançament autonòmic si els de Pedro Sánchez van a la seva i no pacten la proposta amb ells prèviament. Aquest és el missatge, és clar i contundent, del líder del partit Oriol Junqueras davant la falta de concreció en temes que consideren clau, com ara l'ordinalitat. La ministra d'Hisenda ho vol enllestir aviat. Txell Vallespí.
No gaire si el nou model de finançament no entra en la recaptació i la gestió de l'IRPF o en l'ordinalitat per garantir que si Catalunya és a la banda alta en recaptació d'impostos, s'hi mantingui quan es reparteixen els recursos. Un altre tema clau per Esquerra és el criteri de població per distribuir els diners tenint en compte l'augment d'habitants que ha tingut Catalunya. Oriol Junqueras és el president d'Esquerra.
No els hi servirà de res intentar incomplir els acords perquè ens acabaran trobant en el tràmit parlamentari del Congreso. Perquè els nostres vots, i els de molts altres, els hi seran imprescindibles.
Txell, la ministra d'Hisenda té pressa, però...
Sí, María Jesús Montero, que també és vicepresidenta del govern espanyol i candidata del PSOE a la Junta d'Andalusia, vol començar a debatre el nou sistema de finançament aquest mes de novembre, tal com ha avançat Trescatinfo. Per això té previst convocar les pròximes setmanes un Consell de Política Fiscal i Financera en què també portarà el sostre de despesa, que és el pas previ per poder confeccionar pressupostos. Des de l'Associació d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat ja adverteixen que estan en màxima alerta pels avenços del finançament singular de Catalunya i el reforçament de la hisenda catalana.
Gràcies, Txell Vallespí. Fem una petita pausa per la publicitat i de seguida tornem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Hola, ara surto. Recullo la Marina Música i passo pel súper i per la tintoreria. Has pogut anar al banc?
Avui, milers de persones no tindran temps per res. I a CaixaBank volem estar al seu costat i al teu amb 25.000 gestors, l'app i el telèfon de 24 hores. Perquè et volem acompanyar dia a dia. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
El 30 de novembre l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 102. No és una cursa, és la cursa. Inscriu-t'hi a jeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Free Rabbit, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport, Brilianto i Polvo di Tebo Barcelona.
Quan rasques un rascat de l'11, ho trobes.
Sí! Que m'ha tocat, tia!
Per exemple, ella acaba de trobar una alegria. I ell s'ha trobat amb el cantant que porta dins. A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11, pots trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11, rasca el moment.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Els Premis Binaris se'n van de festa a la Fira de Rubí. Del 24 al 26 d'octubre, els millors vins catalans seran a peu de carrer a la 13a edició dels Premis Binari al Celler de Rubí. Vins catalans. L'opció dels que en saben.
El 29 d'octubre, 20 minuts, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
Jaume Figueres, Josep Maria Pou i Anna Rivero, la taquígrafa del Congrés, a Col·lapse amb Jordi González, dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
El que sí que he vist és en un bar que tinc aquí davant, la carta, en lloc de tenir-la escrita, la tenen, sabeu, com les botigues de roba que tenen persones com de mentida amb samarretes a sobre?
Maniquís.
Sí, exacte, maniquís, vam sortir aquesta paraula. Moltes gràcies. Doncs tenen maniquís i llavors tenen la samarreta on posa entrepans, freds i calents, vins, vermut, i ho tenen així, amb samarretes de color blanc amb maniquins.
I això és el que t'ha cridat l'atenció de Valls, eh?
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Persones com de mentida.
Maniquís.
Maniquís, vam sortir aquesta paraula.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Sis minuts i dos quarts d'onze, els ramaders d'Osona respiren una mica més tranquils perquè ha donat negatiu el cas de possible dermatosi nodular en una granja de la comarca. Tot i això, el Departament d'Agricultura manté les restriccions de moviments d'animals en un radi de 50 quilòmetres. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Per què no han aixecat automàticament aquest radi de protecció que quan s'han sabut aquests resultats negatius?
Doncs mira, aquesta tarda Agricultura ha comunicat aquest negatiu i tot seguit ens ha informat que mantenen les restriccions a Osona per
per precaució, diuen, davant de les últimes sospites i a l'espera de l'aprovació del pla de vacunació. Osona no és dins de l'àrea on actualment hi ha més d'una desena de focus infectats i on va aparèixer el primer cas positiu, parlem de les comarques de l'Alt Empordà i el Gironès. La propagació de la malaltia és una de les principals preocupacions dels ramaders que avui precisament han assistit a una jornada del sector Alcarràs. Joan Tutusaus, que és veterinari de l'Associació de Ramaders de Boví de Carn d'Alcarràs, apuntava un factor preocupant i molt present avui, el vent.
La climatologia també és un factor decisiu. Justament avui és un dia que s'ha previst molt vent a tot el territori de Catalunya. Recordem que és una malaltia que és vectorial, això vol dir que és un virus que es transmet d'un animal a l'altre a través d'insectes i aquests insectes, aprofitant més corrents d'aire, poden fer desplaçaments llargs.
El vent és perjudicial, però el fred serà un aliat per contenir aquesta malaltia. Però fins que no caiguin les temperatures, el que es pot fer és estendre la vacunació. Segons el president de l'Associació de Productors de Vacum de Catalunya, Oriol Canal.
Estan arribant vacunes, s'està vacunant sobretot on hi ha el focus, i a veure si podem vacunar tot el que es pugui, que és, al final és la solució aquesta, i el fred. El fred no ho podem controlar.
De fet, aquesta preocupació és bastant comprensible a les comarques de Lleida perquè es concentren pràcticament la meitat dels caps de bestiar de boví de Catalunya.
Detenen una trentena de pares que simulaven que havien abandonat els seus fills menors estrangers amb l'objectiu que l'administració se'n fes càrrec. De moment, s'ha retornat a les famílies 22 menors que estaven en centres de Tarragona. Ara investiguen si aquesta pràctica, que suposa un frau de més d'1,5 milions d'euros a l'administració, s'ha estès per altres punts del país. Expliquem-ho a Tarragona, Ricard Buigas.
Aquestes famílies que formaven part de la xarxa portaven els seus fills menors a Catalunya amb un visat de turista. Segons han explicat els investigadors, els abandonaven intencionadament prop de comissaries o centres de menors. I seguint les instruccions dels pares, aquests nens es declaraven en situació de desemparament amb l'objectiu bàsic que les institucions públiques assumissin els costos de manutenció, educació i salut. A més, s'obria el camí per a una futura reunificació familiar i l'obtenció dels permisos de residència. La policia ha explicat que s'han trobat pares amb poder adquisitiu que tornaven als seus països i feien visites programades als centres. També hi ha pares amb menys poder adquisitiu que s'havien quedat a l'estat i mantenien contacte telefònic. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha explicat que la xarxa fraudulenta s'ha destapat per la col·laboració entre la policia espanyola i la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència.
Som fruit d'aquest procés de control i de revisió de tots els processos que hem iniciat en el marc de la refundació de l'antiga DGAIA, de la construcció de DGPIA, una DGPIA que té l'objectiu de posar ordre, posar control, revisar tots els processos, detectar males pràctiques allà on hi siguin i tenir tota la contundència per protegir el sistema, protegir els menors.
Penseu que aquesta investigació va començar fa 2 anys. S'ha estudiat un centenar de casos només a Tarragona. Calculen que el manteniment dels menors no acompanyats oscil·la entre els 30 i els 140 euros diaris i que el frau a la Seguretat Social pot superar el 1,5 milions d'euros. Fins ara s'han detingut 30 persones per abandonament de menors, per afavorir la immigració il·legal i per frau a l'administració. 22 menors han estat retornats i a les seves famílies. Cal tenir present que la investigació continua oberta. S'estan revisant més expedients i no es descarta que puguin aparèixer nous casos.
Diverses entitats socials reclamen canvis en els criteris per accedir al bo social elèctric. És la principal mesura contra la pobresa energètica. Es queixen que l'ajut no va vinculat al nivell de renda i que hi accedeixen, per exemple, totes les famílies nombroses que ho demanen, siguin quins siguin els seus ingressos. Oriol Pujador.
Sí, a Catalunya hi ha prop de 188.000 persones que es beneficien del bo social, però no hi ha dades de quantes d'aquestes persones són famílies nombroses. És per això que Alejandro García Gil, responsable de Polítiques de Protecció Social a Oxfam Indermón, demana que s'apliquin algunes excepcions a la llei.
Lo que nos estamos encontrando es que es más habitual que reciba una familia de clase alta el bono social eléctrico que una mujer, por ejemplo, con 2 hijos que cobre 1.100 euros.
Altres col·lectius també reclamen accedir als descomptes d'aquest bo social. És el cas de les persones electrodependents, és a dir, que necessiten estar connectades a una màquina per respirar o per fer diàlisi a casa. Imma Gómez és la directora coordinadora tècnica de COCARMI, el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat.
Una persona electrodependent pot arribar a utilitzar un 40% aproximadament de més a la seva factura elèctrica que una persona que no sigui electrodependent. I també hem de recordar que una persona amb discapacitat pot arribar a tenir un greuge comparatiu que pot anar des dels 17.000 fins als 42.000 euros anuals.
Només a Catalunya hi ha 164.000 famílies nombroses, segons l'associació que les agrupa. Les entitats aposten per demanar sempre la renda i que els col·lectius més vulnerables tinguin barems més flexibles. A més, demanen automatitzar els processos perquè les persones sense recursos hi puguin accedir més fàcilment.
La Fiscalia de Menors ha decretat llibertat vigilada i una ordre d'allunyament per dos dels tres nois acusats d'agredir sexualment una companya d'institut de Gironella. Això és el Berguedà. La víctima també és menor d'edat, Marina Sancho.
El tercer implicat no se'l pot imputar perquè té menys de 14 anys. Els fets haurien passat dissabte a la tarda, primer a la via pública i després en un domicili particular. L'Ajuntament de Gironella ha condemnat a través d'un comunicat l'agressió sexual que ha qualificat de greu i ofereix tot el suport que calgui a la víctima i a la seva família.
I a Almacelles, al Segrià, els Mossos investiguen el suïcidi d'un jove de 15 anys. Els fets van passar a l'estiu i la seva família va denunciar llavors que era víctima d'assetjament escolar a l'institut, tot i que la Inspecció d'Educació no en va trobar indicis. Lleida, Julià Albacar.
El noi era alumne de l'Institut Canigó d'Almacelles. Es va treure la vida el juliol un cop acabat el curs escolar, però el centre va activar igualment els protocols i el cas va passar a la Inspecció d'Educació, que no va detectar assetjament a les aules. La família del jove i l'associació Trencats, en canvi, asseguren que hi ha testimonis dels fets. Al setembre, en començar el curs, es van activar els protocols de prevenció de l'assetjament a les aules i es va iniciar l'acompanyament emocional tant al professorat com a l'alumnat. Encara ara, la inspecció continua vetllant pel funcionament d'este centre i el departament assegura que si es trobés alguna evidència d'assetjament, s'actuaria en conseqüència. En paral·lel, els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta tres mesos després per determinar si hi hauria algun fet delictiu a l'entorn del noi que hagués motivat el seu suïcidi.
Passant dos minuts de dos quarts d'onze de la nit, l'excavació d'una fossa artesa de Segre, això és a la Noguera, ha permès recuperar els cossos de 7 soldats republicans. Es creu que van morir a finals de la Guerra Civil al front del Montsec. Lleida, Noelia Caselles, bona nit. S'han trobat gràcies al relat d'un veí del poble que va participar en els enterraments.
Hola, bona nit. Sí, ell va morir l'any 2008, però prèviament ho havia explicat als seus fills. També els va narrar com en aquell paratge, conegut com l'era de Calico, el nucli de l'entorn, que pertany a Artesa de Segre, hi havien instal·lat un punt de vacunació contra el tifus, que estava obert tant a soldats com a civils. Amb aquesta informació, els arqueòlegs van fer diversos sondatges a la zona i finalment van trobar el punt d'enterrament. Han recuperat els cossos de 6 persones enterrades en fosses dobles, una sobre l'altra. També hi havia un setè cos en una fossa individual. Aquesta última sembla que podria haver estat doble, però que els treballs agrícoles en els anys posteriors l'haurien afectat. Els cossos recuperats serien de soldats republicans i ara s'intentarà identificar-los, com explica el director general de Memòria Democràtica, Francesc Xavier Menéndez.
Es tractava d'un punt sanitari en el qual doncs, hem pogut recuperar aquestes persones de les quals no tenim els noms. El que farem a partir d'ara és analitzar les seves restes d'ADN per poder-les confrontar amb els familiars que tenim en el nostre centre desapareguts per poder-los en un futur identificar i retornar a les famílies.
Amb aquest sistema ja s'ha pogut identificar 27 persones a Catalunya. En aquesta excavació a la Noguera també s'han recuperat diversos objectes personals i elements, com ara calçat, botons, sivelles o gafets. A més, un dels cossos duia una insígnia del cos de transmissions de l'Exèrcit de la República a la solapa de la jaqueta.
Doncs ara podem saludar Aurora Brascó, que amb el seu germà han estat clau per aquesta excavació. Bona nit, Aurora.
Bona nit. Aurora. Bona nit des de l'entorn.
Sí, avui dia emocionant, eh? Aurora, explica'ns, a veure, el teu pare, Casimir Brascó, us va explicar, sí, a tu i al teu germà Llorenç la localització d'aquesta fossa. Com va anar i com hem arribat fins avui?
Doncs us explico. És una mica més senzill que bueno, explicar-ho, sí que ho havia explicat el pare, doncs ens va anar per a les nostres mans, doncs, que li van regalar al meu nebot, en Nil, un radiocasset doncs, on el pare explicava, doncs, i un senyor li preguntava coses de l'entorn de la guerra, de les cases ensorrades, doncs, que doncs, quan van vindre de refugiats, doncs, van explotar i van morir 8 persones, i dintre d'aquest relat el pare aleshores explicava, doncs, que ell tenia 18 anys a l'acabar la guerra, que recordava perfectament, doncs, on hi havia aquest dispensari que ell posa, hospital de campanya, on ell recorda que els havien anat a vacunar, i que al costat hi havia una fossa que baixaven, doncs, els soldats morts del front del Montsec. Ell ho tenia molt clar amb aquest àudio que nosaltres vam recuperar aquest caset. Doncs ell especificava exactament on era, clar, hi ha la modificació de la carretera, el tros aquell, ell explica, doncs, si us hi fixeu, doncs fa una mica més de pujada perquè allà hi havia dos bancals, a part de la carretera, que hi havia una cabana que ja no hi és, però ell ho tenia molt clar i a nosaltres sempre ens havia explicat on era exactament, no? I quan van obrir, doncs, ho van trobar pràcticament de seguida. Uh-huh. El que passa que el pare parlava de molts cossos allà.
Clar, i vosaltres què veu fer amb aquesta cinta? És a dir, la veu portar a on?
Sí, nosaltres va ser arrel, doncs, a Artesa de Segre hi ha una arqueòloga que coneixem, i aleshores li van fer arribar. Abans que tot això va ser, doncs, que també al costat de l'entorn hi havia un niu de metralladores que nosaltres de petits tota la vida hi anàvem a buscar bolets i ens hi posàvem a dins, i jo recordo perfectament que hi havia dos cadàvers, dos cranis, el que és els ulls del niu de metralladores de l'impacte estaven, doncs, escardats, i quan hi vam tornar, doncs, al cap de molts anys, doncs, jo ja no hi vaig poder entrar perquè el fang, doncs, que havia baixat de la trinxera ja havia omplert aquell niu de metralladores. Aleshores va ser arrel de primer de dir que hi havia aquest niu de metralladores, que jo recordava que hi havia aquests cadàvers a dins, no? I aleshores li van fer saber, quan ho van buscar, sí que van trobar restes mínimes, no com aquestes que han trobat, aquestes de l'era de Calico. Llavors van dir, doncs, nosaltres tenim aquest caset, doncs, que el pare explica, doncs, que hi ha aquesta fossa aquí. I va ser quan nosaltres els hi vam donar amb ells, i ells, doncs, han fet totes les gestions, doncs, i anar a parar amb aquesta troballa, doncs, d'aquests 7 cadàvers.
Eva, com us sentiu a... Ai, Eva, perdó, l'Eva l'inclodem ara, eh? L'Aurora. Com us sentiu avui? Perquè gràcies a aquest caset, segurament, i potser, ja ho veurem, perquè això serà un procés, ara en parlarem amb l'Eva Maza, que ens està escoltant també i és regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Artesa de Segre, però gràcies a això potser 7 famílies d'aquests 7 soldats algun dia podran respirar una mica més tranquil·les.
A nosaltres ens sentim molt, molt orgullosos, molt satisfets, i dic, perquè a vegades, doncs, segurament potser no hi pares atenció de lo que hi posem amb aquell caset de fa tants anys, perquè aquest caset, doncs, el pare explicava aquestes històries de l'entorn és de l'any 99, i el pare, doncs, ja tenia una edat, però tenia una bona memòria, i ens ha fet moltíssima il·lusió, doncs, bueno, quan me va fer saber l'Anna Camats, doncs, que ja havien, doncs, si diu, hem encertat la fossa, vaig estar molt contenta, doncs, perquè a més el pare, amb aquest àudio, és ell, sabia exactament on era, ell tenia claríssim, fins amb el senyor que li explicaves feia la paraula coi, sí que és allà, volgué dir, ell sabia aquesta paraula, volgué dir, que sàpigues que és allà, no?
Doncs gràcies.
Gràcies, molt contents hem estat.
Gràcies, Aurora, pel vostre testimoni, també per tot el que heu fet. Podem saludar ara la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Artesa de Segre, que és l'Eva Maza. Eva, bona nit.
Hola, bona nit, també des de l'entorn.
Sí, avui sou protagonistes, eh?
Sí.
El poble és petit, però avui sonarà a tot arreu. D'entrada, la importància d'aquest testimoni oral. No sé si eren històries que s'explicaven aquí al poble, sovint, que hi podia haver soldats republicans enterrats.
Bueno, de fet, els pobles s'han mogut sempre molt a través de la memòria oral. I la veritat és que moltes d'aquestes històries s'haurien perdut sense aquesta memòria. Concretament del tema de soldats de la Guerra Civil, jo no n'he sentit aquí a l'entorn, però se n'expliquen. Però sí que és un patrimoni dels pobles, no? Potser més que de les grans ciutats, la memòria oral.
Clar. Ara s'ha fet un primer pas, que és localitzar aquestes restes, i suposo que ara una altra feinada deu ser identificar aquests cossos.
Sí, bueno, com ja heu dit abans, quan ho explicàveu, ara aquestes restes s'han portat, estan sota custòdia i s'estan fent els estudis genètics. Una vegada tinguin els estudis genètics, els podran confrontar amb la base de dades que existeix del banc de l'ADN, al qual animo des d'aquí a totes les famílies que tinguin algun avantpassat que no puguin tenir identificat de la Guerra Civil, a que s'apuntin al banc de l'ADN, que donguin el seu ADN, perquè faciliten molt la tasca per identificar i tornar els noms a tots aquests soldats.
Molt bé. No sé si aquí al municipi teniu pendents també d'obrir altres terrenys.
N'hi ha alguns altres, però que s'estan tramitant. Això és un tràmit que va llarg, no? A través del Pla de Fosses de la Generalitat, ells tenen localitzats punts on hi ha possibles fosses i ells fan la seva planificació. Aquí n'hi ha algun altre, però de moment no s'està treballant amb ell.
Doncs així és com es repara de mica en mica, i tot i el que comporta la memòria històrica, aquesta vegada amb un àudio, amb un caset que algú va guardar i es va escoltar bé. Moltíssimes gràcies, regidora, per haver-nos atès aquesta nit.
Gràcies a vosaltres per fer-ne ressò.
Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
La dramaturga Lucia del Greco trenca els esquemes del clàssic de la literatura Little Women, Donetes, en català, de Louisa May Alcott. La versió transgressora i contemporània que s'ha estrenat avui al Teatre Lliure de Gràcia compta amb les actrius Elisabet Casanovas, Paula Jornet, Míriam Mugles i Blanca Balletbó en el paper d'aquestes famosíssimes germanes. Marta Vives.
Del Greco ha decidit endinsar-se en la part fosca d'aquesta història de rebel·lia feminista en plena era victoriana, imaginant la cara B dels personatges i del relat. Com serien les quatre germanes si no estiguessin disposades a tot per convertir-se en la millor versió d'elles mateixes? Ens ho explica Lucia del Greco.
La reflexió neix no tant en el reafirmar uns valors o uns ideals de feminisme, de llibertat, d'emancipació, sinó en apretar al màxim els valors oposats, d'alguna manera. És com si la societat estigués demanant a aquestes dones, a aquestes noies, una sonrisa i elles li tornessin 45 sorrisses i una d'aquestes sense dents.
I tot plegat ho col·loca intencionadament en una mena de peep show de cabines de metacrilat que, sota la mirada voyeur de Lori, interpretat per Joan Esteve, que representa l'home universal i d'aquí la tria del títol en anglès i que el seu personatge també parli en aquesta llengua imperialista, vol reivindicar aquest judici continu damunt les dones que busquen la perfecció per sentir-se estimades i, per tant, triades. Del Greco ha convertit les germanes March en una mena de nines de Barbies ortopèdiques sotmeses a la pressió estètica, controlades per la mirada de la societat i del sistema. Una versió curiosa, reivindicativa i original, també poètica i d'una gran bellesa plàstica, del clàssic que trenca tots els esquemes mentals de la versió literària i que pot provocar sentiments desconcertants. Depèn de les expectatives amb què s'hi vagi. Excel·lents intèrprets sobre l'escenari que es mouen sota el mestratge de la ballarina de la Veronal, Lorena Nogal. Un altre punt i a part mereix el vestuari de Pau Aulí. Una proposta que ara precisa pair. El col·loqui postfunció hauria de ser obligatori.
I la façana dels antics cinemes Comèdia és l'única que quedarà en peu de l'antic Palau Mercet, on es farà el Museu Thyssen Barcelona. El museu, de fins a 10.000 metres de superfície, també inclourà un restaurant, una botiga i un auditori, entre d'altres, i preveu obrir a finals del 2028. Òscar Callau.
Sí, els promotors del nou equipament buidaran tot l'interior, excepte un petit àtric que encara es conserva, i alçaran dos grans volums que taparan les parets mitgeres dels edificis contigus. Ho ha confirmat a 3Cat Info un dels arquitectes del projecte, Jordi Artigas.
Això es buidarà, sí, tota l'edificació aquesta que tenim aquí. Això és un afegitó que es va fer per adequar primer en el teatre i després en el cinema. Però tota aquesta part que veiem aquí, tot això es transformarà i es tirarà a terra, la part interior, per adequar-ho en els nous volums.
El projecte, que està en fase de tramitació urbanística, té els seus detractors, com la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, que denuncia, entre d'altres, una volumetria excessiva que trenca l'harmonia de la cantonada del Passeig de Gràcia amb la Gran Via. Les crítiques, però, no desanimen els promotors del projecte, com Juan Manuel Sevillano.
Aquest és un projecte d'impacte a la ciutat important, per molts aspectes, no només l'arquitectònic. Hi ha molta gent que vol opinar. Jo crec que a mida que es van aclarint i especificant els temes, moltes d'aquestes al·legacions quedaran contestades per la pròpia evolució del projecte. I d'altres, doncs, bueno, ja veurem.
El projecte comptarà amb exposicions temporals, encara per definir, però el cor del museu serà la col·lecció de pintura catalana de Carmen Thyssen, que reuneix obres de Rossinyol, Casas, Nonell, Vayreda i molts altres.
No es pot caminar per la Rambla, no? Hi ha molta més gent que abans perquè hi ha la població flotant, però el que no pot ser és que s'hi facin els espectacles de les escultures vivents, per exemple, que podrien estar al final i no entorpirien, no ells, sinó tota la gent que es posa al voltant.
És Lluís Permanyer, periodista i escriptor, considerat el cronista de la ciutat de Barcelona. Treballava des dels anys 60 a La Vanguardia i ha mort sobtadament d'una aturada cardíaca als 86 anys, quan de fet encara estava en actiu. Montse Pujol.
Advocat de formació, es va dedicar al periodisme des de jove. La revista Destino va popularitzar el qüestionari Proust i a La Vanguardia va deixar la informació internacional per la local, a la qual va dedicar bona part de la seva carrera. Per a Lluís Foix, company de professió, la pèrdua és irreparable.
Era una persona extraordinàriament culta, el prototip del periodista curiós, irònic, treballador i molt modern. No? Portava aquest bigoti inconfusible. No? Jo crec que avui se'n va. Jo en diria que l'últim senyor de Barcelona.
Autor de més de 80 llibres i de diversos documentals sobre la història i la cultura de Barcelona, Permanyer va ser reconegut amb diversos premis, com el Nacional de Periodisme, i va destacar per la seva independència, com ha recordat un altre company del diari, Magí Camps.
Fins al punt que havia tingut més d'una vegada alguna proposta de l'Ajuntament o d'alguna institució per esdevenir cronista oficial, i ell sempre ho va rebutjar, perquè així tenia la llibertat de parlar en positiu, en negatiu, críticament del que a ell li venia de gust.
En el seu últim article publicat, aquest mateix dijous, denunciava que uns cartells publicitaris a la sortida d'un pàrquing del carrer Casp no li permetien veure la Casa Calvet de Gaudí.
Gràcies, Montse. Doncs aquest és una mica el retrat que hem pogut fer del company Lluís Permanyer. Fem una pausa i de seguida tornem.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Arriba al Liceu l'estrena nacional d'Agnaten, una òpera de Philip Glass. La història del faraó que revolucionà el món egipci. Del 16 d'octubre al 3 de novembre. Entrades a liceu.cat.
El 29 d'octubre, 20 minuts, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
Hi ha terres que parlen, hi ha arts que escolten. Del 30 d'octubre al 2 de novembre, Brots transforma l'Empordà en un espai viu on l'oli, el territori i la creació es troben. Consulta la programació a brotsempordà.cat. Brots, arrel i futur.
El diari Esport i el Tardet et porten la festa del futbol. El proper 26 d'octubre viu el clàssic al Club Astoria. Pantalles gegants, DJ en viu, sortejos i sorpreses. El clàssic es combina amb la festa. Entrades al tardet.es. Una festa que mai oblidaràs.
La vida passa cada dia
El matí de Catalunya Ràdio.
El programa on es parla més clar.
Però jo crec que no s'ho creu ni ell. Però si jo digués ara que nosaltres no, que no passarà del 30, que és el que hem dit fins ara, i ell diu que passaran del 50, llavors que em digui això, és un argument de venda.
On a l'Àgora es confronten les idees.
Amb tot aquest debat de l'ocupació, el problema de fons és la relativització de la propietat privada.
Voleu propietat? Socialitzem-la. Perquè és que això és una frase literal de Manifest Comunista.
I amb les opinions úniques dels nostres oients. Com va l'institut?
La merda.
Dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
A la nit dels ignorants passen coses increïbles. Els oients tant volen acabar amb els coloms.
Estem desesperats amb els coloms. Avui he tancat la cuina, dic que avui n'hauré atrapat dos o tres i a cop d'escombra... Els...
Com es lleven per fer una truita de mitjanit?
La farina no es coneix gaire, en
veig. No es coneix gaire, no. Truita de farina no l'he feta mai.
Nina, que la cuina? Sí, i vull provar. I m'ha sortit una truita, escolta.
I sempre amb la millor banda sonora.
Guaita, que ve decidint...
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada... La nit dels ignorants.
Les nits de...
Amb Marta Romagosa.
Nit dels ignorants.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Was it a huntsman or a player...
Catalunya Nit.
...that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions... And prostitutes your love.
Les notícies.
Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the curious, that makes you James the weak.
Sota la llum de la lluna.
And you claim you got something going.
Amb Manel Elias.
Something you call unique.
I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
10 minuts per arribar a les 11, arran de la història de Callum Turner i Dua Lipa, avui en David Guzmán reivindica el paper del llibre com a mediació amorosa.
Aquesta setmana hem sabut que Dua Lipa i el seu promès, l'actor Callum Turner, van connectar perquè casualment estaven llegint el mateix llibre i a la mateixa pàgina. Així ho ha explicat el mateix Callum Turner al Sunday Times i ha precisat que el llibre en qüestió era Fortuna d'Hernán Díaz. Sigui o no del tot real, la història d'amor novel·lesca a Dua Lipa forma part d'un dels somnis més recurrents a qualsevol lletre ferit. Enamorar-se amb la mediació d'un llibre, la literatura com a gran alcabota capaç d'encendre la flama entre dos lectors. El súmum d'aquest ideal és que la trobada es doni en el context idíl·lic d'una llibreria, un espai que el cinema ha sabut sublimar com a temple de l'amor romàntic. A la llibreria Notting Hill, per exemple, és on entra un bon dia Julia Roberts i deixa boca vedat el llibreter Hugh Grant. En una llibreria de Manhattan és on un enamorat Michael Caine li regala a Barbara Hershey un llibre del poeta E. Cummings i li recomana aquell poema que acaba dient:
Nobody, not even the rain, has such small hands.
Ningú, ni tan sols la pluja, té les mans tan petites. A la llibreria Shakespeare and Company de París és on es retroben Ethan Hawke i Julie Delpy abans del capvespre, la segona part de la trilogia. A les Trambucs a Nova York és on Dejan Lilly amaguen un quadern vermell que marcarà el Nadal de les seves vides. I en una llibreria comença també la trama de You, una sèrie, malgrat tot, on l'amor és menys romàntic que psicopàtic. En la literatura clàssica, el millor enamorament amb un llibre pel mig es troba a la Divina Comèdia, concretament el famosíssim Cant cinquè de l'Infern. Allà Paolo i Francesca estan llegint un llibre junts, la història d'amor furtiu entre Lancelot i Ginebra, i just en el moment en què els personatges es fan un petó, ells també acaben sucumbint a la passió adúltera. És meravellós com exposa Dante aquest moment en vers i encara més sentir-ho en la veu del gran Vittorio Gassman.
Quando leggemmo il disiato riso, esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante.
6 minuts i mig i seran ja les 11 de la nit. És l'hora de posicionar les notícies esportives en el top 3 en aquest podi que fem cada dia avui amb Joan Fitó. Com estàs?
Què tal? Bona nit.
Vinga, anem amb el primer arxiu sonor del dia. Derrota clara del Barça de bàsquet a l'Eurolliga.
I aquí morirà el partit. I jo estic ja pendent, arribat a aquestes alçades, de la xiulada Francisco. Del Palau. Sol. Tirant sol Francisco. I la gent
ha perdut el Barça a la sisena jornada de l'Eurolliga, ara ho dèiem, el més preocupant, les sensacions. El Macià ho explicava a la transmissió del Tot Gira, perquè el Palau ha acabat enfadadíssim, 73-88, contra un equip a priori inferior al Barça. 3 victòries i 3 derrotes, i un partit que, ho sentíem de fons, doncs ha acabat amb xiulets i algun tímid mocador al Palau Blaugrana.
També, doncs...
Sí.
Ens esperaran, segurament, pel proper partit.
Avui s'ha inaugurat oficialment la jornada de porres. He vist que en circulaven molt. Aquest cap de setmana hi ha clàssic.
En els millors escenaris, els escenaris més complicats, és on normalment ell treu la seva màgia, no? Però, evidentment, clar, davant té un equipàs com és el...
És Enric Massip, assessor del president del Barça, Joan Laporta, parlant de Lamine Yamal, que serà doncs, un dels protagonistes d'aquest clàssic. Avui, per cert, no s'ha entrenat Frenkie de Jong amb problemes estomacals. També té problemes estomacals Andreas Christensen. En canvi, sí que han participat a la sessió Ferran i Rafinha, que seran diumenge contra el Madrid, i qui no hi serà és Hansi Flick, perquè el Barça havia presentat recurs a l'expulsió que va patir Flick contra el Girona. El comitè d'apel·lació doncs, l'ha rebutjat, aquest comitè. Per tant, Flick no serà al Bernabéu. Veurem si De Jong i Christensen, que de moment en són dubte, doncs, poden seure a la banqueta del Santiago Bernabéu diumenge a 4:45 de la tarda.
Molt bé. És mala hora, per un clàssic.
Sí. No, és mala hora, la migdiada. El bo que té el Bernabéu és que com és tancat el sol, a nivell de visual de la tele, es veurà bé.
Es veurà bé, sí. Fantàstic. Molt bé, vinga, anem amb la tercera. Marc Márquez, que no tornarà aquest any al Mundial.
Analizando toda la situación, creemos que lo más adecuado, inteligente y coherente es priorizar sobre todo y respetar los plazos biológicos que necesita el cuerpo. Esto significa que...
És Marc Márquez avui en un vídeo a les seves xarxes socials on explica que no tornarà a córrer aquest Mundial. Queden 3 curses només. Marc Márquez, evidentment, ho sabem de sobres, és campió, ha tornat a ser campió aquesta temporada. Es vol recuperar bé de la lesió a l'espatlla que es va fer fa un parell de curses. Ja no va ser a la última. Per tant, no tornarà a córrer aquesta temporada. Veurem com es recupera aquesta vegada. Marc Márquez...
La caiguda va ser molt forta.
Sí, i a més Marc Márquez és reincident amb això de voler tornar abans, de tenir pressa a l'hora de tornar a competir i que acabi sortint malament. Per tant, aquesta vegada, amb el coixí que té de punts, evidentment ja és campió, doncs no volen arriscar, es perd les 3 curses que queden aquest cap de setmana a Malàisia, a Portugal i l'últim gran premi de la temporada a València. Aquest cap de setmana hi ha cursa i el seu germà, que no és poc, Àlex Márquez, pot ser campió. Subcampió, en aquest cas, és a dir, campió és el Marc, pot ser subcampió. En té prou a mantenir un cert avantatge respecte a Bagnaia i Bezzecchi, per tant, a veure si la festa és grossa a Can Márquez, que el Marc en aquest vídeo explicava, diu que no patiu, que quan acabi tot plegat ho celebrarem els dos a Cervera, perquè es veu, expliquen el Damià Aguilar i companyia, doncs que ja tenen una data fixada, els dos Márquez, per fer la grossa a Cervera un cop acabi aquest subcampionat mundial per l'Àlex.
Molt bé, moltes gràcies, Joan.
A vosaltres.
Agafat el control del so, la Gemma Puig, vol dir que darrere d'aquestes notes hi ha d'haver algun missatge. Bona nit, Gemma.
Bona nit, sí. Avui era més difícil, perquè és el títol de la cançó. Ah, és una cançó ja, de Bob Bradley.
Estàvem esperant lletra.
Estàvem esperant, jo dic,
sí.
A veure si... No, perquè a vegades costa trobar una cançó que sigui la lletra, que sigui... No? I llavors aquesta és el títol de la cançó, que es diu Fresh Mornings, perquè demà el que notarem és que refrescarà. Avui hem tingut aquestes ventades fortes, aquest vent de ponent, que al migdia era rescalfat, però que ara al vespre ja s'ha notat una miqueta que ha baixat la temperatura. Els cops han superat els 100 km per hora, 132 a Portbou, 129 a Puigdesolles, però sobretot ha bufat el vent en llocs on no és tan habitual que ho faci, entre 80 o 90 km per hora i amb algunes afectacions. Demà aquest vent no és que desaparegui del tot, però sí que anirà afluixant, i el que notarem a primera hora és que refrescarà. Es notarà aquest ambient més fresc al matí, i tampoc pujaran tant les temperatures, perquè avui encara s'han enfilat. Les màximes han quedat més baixes que ahir, però encara ha pujat. Demà els valors més alts doncs, se situaran cap als 24-25 graus com a molt. En un dia força estable, amb algunes bandes de núvols alts i prims, hi pot haver alguna nuvolada cap al nord-est, però sense més conseqüència, com dèiem, un ambient més fresc a primera hora, i al migdia, com que tindrem estones de sol, pujarà, però no tant com aquests darrers dies.
Molt bé, hi ha marge perquè baixin, perquè avui déu-n'hi-do la calor que ha fet, i aquest vent, demà una mica més de fresca. Gràcies, bona nit.
Adéu, Gemma.
Bona nit.